5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip habitual, el Toni Olivella portant els comandaments, el Marc Pujol ajudant-lo i la Goretti Martínez portant tota la qüestió d'internet i un servidor, Francesc Morgades, portant algun que altre problema de gola, de veu, ja podeu començar-ho a notar. Bé, això és el 5 a la setmana, ja sabeu, repassem 5 efemèrides aquesta setmana del 10 de maig fins al 14 de maig i les acompanyem d'una musiqueta que ajudi a entendre el que pot haver passat amb aquella efemèride. I comencem sempre amb una cançó, i avui aquesta cançó ens la portarà un valencià, en Paco Muñoz. És una cançó que precisament parla d'història i pretén explicar qui dirà o respondre a la pregunta qui dirà la nostra història. Paco Muñoz.
Per què no anarem a Amèrica en temps dels conquistadors? Per què no estàvem a Flandes amb l'exèrcit d'invasor? Perquè allò de Covadonga no ens afecta als valencians, quan la nostra Covadonga és Sant Miquel de Cuixà. Que el rei en Jaume no era un rei conqueridor, sinó un rei de barba rosa, xutxa i bon repartidor. I qui era Vinatea, qui eren els sa germanats, i perquè els qui som deixat i va els diuen el socarrà. Saber qui som, ser valencians, què vol dir? Perquè verem a França havent tanta terra així, quan arribarà eixe dia que la branca de florir i ensenyaran a l'escola la història del meu país.
De maig de 1774, el dia que al Palau de Versalles, prop de París, mora el rei de França, Lluís V. Lluís V, que havia sigut el successor de Lluís XVI, però no el seu fill, sinó el seu besnet. La cosa té enjúndia, no? La cosa té enjúndia perquè ell, el Lluís XV, neix el 15 de febrer de 1710 i quan té 2 anys ja moren els seus pares, el seu pare, mor un germà més gran que ell i tal, i mentrestant el rei Lluís XIV, el rei Sol, va fent de les seves. Quan té 2 anys mora també l'altre, un germà que té, un germà gran, i mora també el seu avi. I, bueno, total, que el noi aquest acaba amb 7 anys sent el successor del rei Lluís XIV, del rei Sol de França. I quan aquest mora, l'any 1715, per tant, quan el nen té 5 anys, el rei Sol, el rei Lluís XIV, mora i deixa com a successor el seu besnet aquest, el Lluís, de 5 anys. I, clar, no pot governar i posa com a regent a un altre familiar, el Felip d'Orleans, un pendor de bastanta consideració, que 7 anys més tard, el 1722, morirà i farà que el Lluís sigui proclamat Lluís XV, doncs, quan té només 15 anys, insisteixo. I, clar, tampoc ell pot governar encara, però ja el fan rei, i el deixen sota un preceptor, l'autoritat d'un preceptor, el cardenal de Fleury, que crea un equip de govern i que va governant per ell. Però, evidentment, com que el noi té 12 anys, han de mirar d'arreglar-ho, i aquest equip de govern busca ràpidament per poder consolidar la dinastia, perquè, bueno, ja dic, el pare del noi havia mort, un germà seu, l'altre germà està, a més, destinat a Espanya, perquè el 1700 ja el van triar, és Felip V, i, per tant, només queda ell. Doncs, com deia, el govern busca la manera de consolidar la dinastia i, evidentment, pacten el seu matrimoni amb la filla del rei polonès Estanislau, la Maria Leszczyńska, que es fa el 1725. Però l'acord, per poder mantenir allò, el poder, doncs el prefereix desviar-lo, diguem-lo així, cap als plaers de la cort, i ells, mentrestant, van governant. El posat de governador, el posat de regent, cau en desgràcia i al final torna a ser el cardenal Fleury, que havia sigut el preceptor de Lluís XV, el que assumeix la direcció de l'Estat, mentre el Lluís, com que l'han empès cap als plaers de la cort, diguem-ne, es dedica a col·leccionar amants, sense pudor. A més, en aquell moment, a la cort era una cosa bastant general, la tenia a mans, i fins i tot ell arriba a un punt que en té 4, que són 4 germanes, les germanes Nestle. De fet, eren 5, però n'hi va haver una que es veu que no es va plegar a les voluntats del rei, i les altres 4 van acceptar ser a mans simultàniament, és a dir, que el noi passava d'una germana a l'altra, amb una fins i tot va arribar a tenir un fill. Però, clar, la gent es fa gran, el cardenal de Fleury també es fa gran, va morir als 90 anys, l'any 1743, i aleshores el rei decideix que, bueno, potser ja va sent hora de que es posi a fer de rei, no? I quan, amb 33 anys, l'any 1743, doncs, assumeix la presidència, diríem ara, del Consell de Ministres. S'enceta la guerra amb Àustria, i aquesta guerra amb Àustria fa que ell hagi d'anar al front, això no li agrada gaire, però, bueno, va al front, i llavors allà es posa molt malalt, demana pràcticament l'extremaunció i el confessor li diu, bueno, però això hauries de fer una promesa de castedat perquè així jo et pugui donar els últims sacraments. L'altre diu que sí, que està acollonit, que ho accepta, que ho farà i li donen els sants sacraments, ell es recupera, guanya la batalla de Fontenoy i, bueno, i els francesos estan parlant malament que no caguen amb el seu rei, que a més ha entrat en una via de castedat. Però, ailàs, el noi coneix la futura marquesa de Pompadour, la senyoreta Jeanine Antoinette Poisson, que la torna a convertir, torna a caure en el pecat, la convertirà en la seva amant i serà oficialment de la seva amant durant 24 anys, encara que amb el pas del temps, diguem-ne, vagi agafant suplents i ella es dediqui més a fer de consellera, faci fora ministres, nomeni ambaixadors, doni càrrecs i tot això. Però, clar, la guerra aquesta austríaca arruïna la hisenda de França, i el 1749 el rei es veu obligat a pujar els impostos i ja hi som. I a més comença a tenir escàndols privats, a més perd les colònies, vull dir que passa de ser el ben estimat, passa de ser el ben estimat a ser el quasi bé odiat. Fins i tot ja serà víctima d'un atemptat per part d'un criat seu amb un ganivet. Allà també perd molta sang, es sent morir, demana perdó per tots els seus pecats i tal, però quan acaba diu, bueno, escolta, tornem a les amants, tornem al d'això, i deixa un cap de ganivet Barnet, el duc de Choiseul, que remuntarà el país annexionant la Lorena, comprant Còrsega, però el Lluís el farà fora, fins al punt de que fins i tot els capellans es posen bastant en contra d'ell, i el Dijous Sant del 1774, l'abat Bové, que és el que fa els pregons, li fa els sermons de Setmana Santa, amb un sermó li diu que el seu poble és absolutament desditjat i que està enfadat i que ell és la causa, i li diu que 40 dies més i Nínive serà destruïda, cosa que s'interpreta com una profecia, i efectivament el 10 de maig de 1774 a Versalles morirà el rei Lluís XV i deixarà el tron al seu net, el Lluís XVI, que és el que al final acabarà sense cap per culpa de la guillotina. I clar, no és estrany que amb aquesta història de rei amb amants i quatre amants alhora i tot això, hi hagi gent que digui que vol ser rei. Ho van dir en el seu moment el grup català Els Pets, amb el Lluís Gavaldà al davant, amb aquella cançó que ara us posarem que porta per títol Vull ser rei, jo vull ser rei.
Jo vull ser rei, ser per tu.
De maig de 1960, el dia que a la ciutat argentina de Buenos Aires és segrestat pels serveis secrets israelians el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann per traslladar-lo i jutjar-lo a Israel. Otto Adolf Eichmann era un xicotet nascut a Solingen el 19 de març de 1906, que a l'hora d'anar a escola doncs, va fer una carrera bastant irrellevant, va entrar a treballar en una companyia minera, després en una petrolera, però el 1932 va cometre l'encert per ell i l'error per nosaltres d'entrar en el partit nazi
i a les SS, i va acabar en el servei de seguretat dels nazis, no? Quan s'engega la Segona Guerra Mundial, l'Eichmann, l'any 1939, rep l'encàrrec d'agrupar jueus a camps de concentració i a guetos per després transportar-los cap a l'est, perquè la primera idea dels alemanys era crear, com allò dels indis, reserves jueves, és a dir, parts del territori alemany on s'acumulessin tots els jueus, allà fer-los produir i totes aquestes coses. Però, clar, quan el Hitler decideix envair Rússia, el 1941, clar, si enviem els jueus cap allà i, a més a més, ampliem cap allà, allò no pot ser, i es fa una conferència a Wasne, i allà a Wasne, el 1942, es decideix que se substituirà la migració o l'exportació, diguem-ne, de jueus pel seu extermini. I l'Eichmann, doncs, el nomena cap de tota aquesta organització. Un cop derrotada a Alemanya, però, és clar, Eichmann, com tots, intenta fugir, però és capturat pels americans. Però té una particularitat, porta documentació falsa i, per tant, d'entrada no el descobreixen, no saben que és ell, no? I el porten al camp de Chan, però van investigant, hi ha indicis i tal, i quan estan a punt de descobrir la seva identitat, ell se n'assabenta, vés a saber com, se n'assabenta i fuig del camp. I llavors es dedica a passejar per Alemanya com a Otto Henniger, buscant feines, tal, fins que aconsegueix que el 1948 li donin un permís de viatge cap a Argentina. Però aquest permís de viatge és a nom de Ricardo Clement, i ell té documentació falsa a nom de Ricardo Clement també, i això li permetrà anar al 1950, anar-se'n cap a Gènova i allà aconseguir un certificat de refugiat de guerra i un passaport humanitari de la Creu Roja i els permisos d'entrada a Argentina. Total, que el 17 de juny de 1950 el noi agafa el vaixell a Gènova i el 14 del mes següent arriba a Buenos Aires. Allà es dedicarà a diverses feines fins poder-se començar a instal·lar, primer a Tucumán, quan, i llavors ens fa venir tota la seva família, i després al final acaba residint a Buenos Aires, treballant com a electricista en una Mercedes-Benz, en una fàbrica de la Mercedes-Benz. Curiosament, el descobriment de que és l'Eichmann el farà un senyor, un veí, jueu, cego. I dieu, com pot ser això? Bueno, aquest senyor té una filla adolescent que està enamorada del fill de l'Eichmann o que tonteja amb el fill de l'Eichmann i, per tant, sovinteja a la casa i li va explicant detalls. I el jueu aquest, que per cert es deia Lothar Hermann, el jueu aquest va sentint coses, diu, allà té unes medalles verdes i allà fa no sé què, hi ha una foto, i diu, carai, aquest tio deu ser algú. I ho denuncia al servei secret israelians, al Mossad, però la denúncia queda allà arxivada fins que l'any 1960 dos jefassos del Mossad, Rafael Eitan i Peter Malkin, diuen què passa aquí. Llavors ràpidament es posen en acció, envien un equip a Argentina que pren fotografies, consulten amb el caçador de nazis, el Simon Wiesenthal, i a partir de les fotografies confirmen que sí, és l'Adolf Eichmann, i per tant el primer ministre Ben Gurion d'Israel diu, escolta, captureu-lo. O però llavors, escolta, Argentina ja ho sé que dona protecció, per tant, si heu de fer-ho il·legalment, feu-ho il·legalment. I l'1 de maig de 1960 el Mossad posa en marxa l'operació Garibaldi, que va estudiant les rutines del noi de l'Eichmann, i arriba el dia 11 de maig de 1960. Aquell dia l'esperen quan torna de la feina amb l'autobús, amb l'excusa de que hi ha un cotxe allà mig parat, que estan intentant arreglar-lo i tal. Un dels israelians va i li diu, perdoni un moment, sisplau, els altres el rodegen, el posen dalt del cotxe i se l'emporten en un pis franc on comencen a interrogar-lo, esperant que arribi un avió, perquè la companyia israeliana El Al inaugurava el vol amb aeroport de Ceiza, de Buenos Aires, una línia regular, i el primer dia doncs venien autoritats i venien totes aquestes coses. I aprofitant aquest primer viatge, posen un mecànic que s'assembla bastant amb l'Eichmann, arriba l'avió i aleshores fan el canviasso, agafen l'Eichmann, me'l droguen, fan veure que s'ha emborratxat amb una festa, el vesteixen de mecànic d'avió, per tant passa la duana, amb un passaport fals, naturalment, i l'avió surt cap a Haifa, on arriba, i passa a mans del tribunal, que el jutjarà, presidit pel jutge Moshe Landau, i ell al·legarà defensa, allò de dir obediència de vida a mi jefe. El jurat li diu que res de tot això, i el condemnen el 15 de desembre de 1961 a morir a la forca per crims contra la humanitat. La sentència es complirà el 31 de maig de 1962, els restes seran incinerats i repartits dalt des d'un vaixell, repartits per tota la Mediterrània, per fer desaparèixer fins a on sigui possible el record d'aquest nefast Adolf Eichmann. I com que el Mossad va fer allò, va fer servir una estratègia bastant de caçadors, de seguir la pista i totes aquestes coses, mira, he trobat una cançó que parla de caçadors, que parla d'un caçador, Le Chasseur, el Simon Wiesenthal no és el que d'això, però podria haver-ho sigut, i que canta l'intèrpret francès Michel Delpech. Mira, és la meva dosi de música francesa del programa d'avui, Michel Delpech, Le Chasseur, el caçador.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
De maig de 1907, el dia que a la ciutat nord-americana de Hartford neix l'actriu de cinema Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, que era filla d'un uròleg, Thomas Norval Hepburn, i una sufragista, Katharine Martha Houghton, i que, bueno, residien a Nova Jersey, que va estudiar a l'Oxford School i després al Bryn-Mawr School College, però que de petita ja va manifestar interès pel teatre i ho va fer realitat als 19 anys quan va abandonar els estudis i se'n va anar cap a Baltimore a treballar amb una companyia teatral on feia petits papers que no anaven massa bé i després va anar cap a Nova York. Vull dir, era una carrera, per dir-ho d'alguna manera, sense pena ni glòria. La noia va veure que ella volia persistir però que tenia dificultats i el 1928 va decidir casar-se amb un home de negocis, Ludlow Ogden Smith, que li permetia, ella va posar com a condició això, que li permetia seguir el teatre, tot i els fracassos que es anaven succeint. Però li va arribar el seu primer gran èxit a Broadway, amb una interpretant la reina de les Amazones a l'any 1932 a La dona del guerrer, l'obra de teatre. I aleshores la noia es va envalentonar i va dir, escolta, i per què no puc mirar tot això del cinema? Se'n va anar a Hollywood, va demanar una prova a la RKO, que llavors feia pel·lícules, el David Selznick, que era el director, va quedar absolutament impressionat i li va proposar el 1932 una primera pel·lícula amb en John Barrymore que es deia Una factura de divorci, i que va dirigir George Cukor, que a partir d'aquell moment es va convertir en el seu director favorit. La pel·lícula va ser un èxit, li va permetre negociar doncs, el seu contracte i dominar una mica les pel·lícules, perquè a ella li agradava fer pel·lícules així de personatges singulars. La segona pel·lícula, La Falen, és una pel·lícula sobre una aviadora independent, amb un estil de vida així força antisistema, i això anirà marcant totes les seves pel·lícules posteriors, Les quatre filles del doctor Marc, La Rebel, La reina Maria Estuardo, dirigida per John Ford, i finalment Morning Glory, El matí de glòria, que li donarà el seu primer Oscar abans de divorciar-se del negociant aquell, a l'any 1934, ja consolidada com una artista. Però és una artista que encara no ha tingut aquell gran èxit de taquilla. Li arribarà amb La fiera de mi niña, dirigida per Howard Hawks i que interpreta amb Gary Grant, i això li permetrà comprar el seu contracte a la RKO i a partir d'aquell moment triar les seves pel·lícules i fins i tot va renunciar al paper d'Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó, no li agradava el paper i va dir que no, que no, que no. A part d'això va conèixer el multimilionari Howard Hughes, que bueno, va tenir un cert flirteig amb ell, li va regalar els drets d'una obra que llavors es començava a representar, que es deia Històries de Filadèlfia, que ella va portar durant 2 anys al teatre amb gran èxit i que va també fer a la pantalla després de negociar amb la MGM i aconseguir que George Cukor fos el director i que l'acompanyessin en el repartiment el James Stewart i el Gary Grant, que es havia convertit una mica amb el seu actor fetitxe fent 5 o 6 pel·lícules amb ell. Però el 1940 es produeix un fet especial. Ella es troba amb Spencer Tracy, que es convertirà en l'home de la seva vida, tot i estar casat, mantindran durant 20 anys una relació adúltera coneguda per tothom, però en la qual es mantenen les formes. El 1952 s'acabarà el contracte amb la Metro-Goldwyn-Mayer, ella tornarà a Broadway, farà una gira amb obres de Shakespeare i acceptarà l'oferta de John Huston per fer la reina d'Àfrica amb Bogart, amb Humphrey Bogart. Una reina d'Àfrica que li permetrà ser nominada una vegada més als Oscar, però sense arribar a guanyar, i que la farà sobretot molt, molt, molt famosa. Als anys 60 ella ja frena la seva activitat, les aparicions a la pantalla es fan cada vegada més escasses, però en canvi augmenten amb èxit, i això li permet guanyar 3 Oscar pràcticament consecutius. A l'any 68, per la pel·lícula Endivina qui ve a sopar aquesta nit, que és l'última pel·lícula que farà amb Spencer Tracy, que morirà poc després. El 1969 fa El lleó a l'hivern amb el Peter O'Toole, i el 1982 farà l'Estany daurat amb Henry Fonda. Amb això tancarà un cicle de 12 nominacions i 4 Oscars, mai igualat per ningú, ni actor ni actriu. Però, curiosament, mai els va anar a recollir, no tant per boicot, sinó per desinterès. Bueno, acabat tot això, encara farà alguna pel·lícula més, una de les últimes serà Una bíblia i una pistola amb John Wayne, i farà algunes actuacions a televisió abans de retirar-se definitivament a Nova York, on morirà d'un càncer d'esòfag el 29 de juny de l'any 2003, als 96 anys. Katharine Hepburn. I com que hem parlat de la pel·lícula Històries de Filadèlfia, que li va suposar doncs, un gran èxit, doncs hi ha una cançó en aquesta pel·lícula, que en la primera versió no és cantada, però en la segona versió que fan amb en Frank Sinatra, amb Bing Crosby, la Grace Kelly i tal, sí que està cantada, hem agafat aquesta, per tant, que és la cançó True Love, de la pel·lícula Històries de Filadèlfia en la segona versió.
Sometimes wind blows honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 de maig de 1964, el dia que a Egipte s'inaugura la primera fase de la que s'anomenarà Presa Alta d'Assuan. Presa Alta d'Assuan, que és la segona part de la primera presa, que es comença a plantejar quan el Nil desborda el que feia, com feia cada any, les aigües quan ve d'Uganda i de Sudan, i quan els anglesos acaben d'envair Egipte el 1882. Ja sabeu que el riu doncs, fa aquelles crescudes que llavors això genera doncs, una gran riquesa agrícola, però que també genera inundacions i, segons com, pot generar sequeres. Per tant, els britànics inicien la construcció de la primera presa del Nil, la que s'anomenarà Presa Baixa, el 1899, ho acaben el 1902, fa uns 30 metres d'alt, però ben aviat es veu que allò és insuficient, que l'any que baixa bastanta pluja i baixa bastanta aigua, ho desborda i, per tant, es procedeix en dues fases a pujar l'altura d'aquella presa fins als 54 metres d'alçada. És una gran presa que hi ha allà. Amb comportes que s'obren cada any per deixar anar aigua i fang, que alimentar el delta i totes aquelles històries que ja sabeu. Però l'any 1946, unes pluges especialment fortes pràcticament desborden aquesta presa i, per tant, fan que els tècnics diguin, bueno, ja hem de fer-la més gran. I, però, si pugem l'altura, llavors perdrà estabilitat i tal, i al final comença a guanyar partidaris al fer una segona presa 8 quilòmetres més amunt, una presa que serà batejada com la Presa Alta. Però en aquell moment, el 1952, s'acaba de produir la revolució, la revolta dels oficials lliures. Egipte ha passat a estar manat per un consell revolucionari, manat pel general Muhammad Naguib, i aquests decideixen construir la presa, però és el moment en el qual es planteja la independència d'Egipte, és el moment que els britànics són qüestionats, la cosa no està per fer obres, i serà el 1956, després de que els britànics hagin evacuat el país, hagin abandonat el país el 10 d'octubre de 1954, quan el govern egipci, que ha passat a mans de Nasser, de Gamal Abdel Nasser, anuncia la construcció de la nova presa de Suan, que amenaçarà els monuments libis, però que es convertirà en el canal de Suez, doncs amb el símbol de la independència d'Egipte. Però aquí Occident vol dominar el govern de Nasser, el govern revolucionari de Nasser, i per tant el vol que entri a l'òrbita nacional, a l'òrbita capitalista, no? I el pressiona econòmicament, que torni els deutes i tal, i el Nasser respon nacionalitzant el dia 26 de juliol de 1956, nacionalitzant el canal de Suez davant de l'exigència d'Occident d'uns crèdits del Banc Mundial per poder finançar la nova resclosa, la nova presa de Suan, aquesta presa alta, no? I a més el Nasser, llavors, enfadat, decideix passar d'Occident, anar-se'n cap a acostar-se a la URSS. Hi ha hagut la conferència de Bandung de 1955, on això s'ha pogut fer possible, i els russos diuen que estan d'acord amb ajudar-lo econòmicament i tècnicament i tot això. Com a reacció, els britànics, els francesos i els israelians, invocant raons de seguretat mundial, envaeixen Egipte l'any 1956, encara que la pressió internacional precisament els farà marxar de la zona del canal de Suez i del Sinaí i tornar-se'n cap a casa. Rússia, la URSS, compleix el seu pacte, apoia el projecte de la presa alta i el 1958 es fa càrrec d'un terç del cost de tota l'operació, a càrrec dels seus diners, i aporta tècnics, i aporta maquinària, i aporta disseny i totes aquestes coses. I l'any 1960 l'empresa Arab Contractors comença a construir aquesta presa alta, que estarà acabada totalment el 21 de juliol de 1970, però que, portat per les presses de la política, serà inaugurada parcialment tal dia com avui, el 13 de maig de 1964, i la començaran a omplir encara que la presa estigui a mig construir. El 1971, com dèiem, s'acabarà la construcció i es farà la inauguració oficial. Una construcció, però, que suposarà la inundació d'un gran territori on s'ubiquen alguns dels temples més antics d'Egipte, com el complexe, ja el recordareu, d'Abu Simbel. I aleshores això generarà un gran projecte a nivell mundial, un rescat arqueològic encapçalat per la UNESCO i amb el lema de Ara o Mai, fent una ajuda internacional, demanant una ajuda internacional, una campanya que permetrà localitzar, excavar i traslladar alguns d'aquells emplaçaments a llocs més segurs i fins i tot donar-los a països que aportin econòmicament, no? Regalar dues mòmies a canvi d'un milió d'euros, diguem-ho així, no? Aquest és el destí que ha tingut aquesta presa de Suan, que encara avui és un dels elements més emblemàtics de l'Egipte modern. I com que la presa de Suan es va inventar o es va dissenyar i es va construir per dominar el riu Nil, doncs hem buscat una cançó que fos un riu mític, si més no, dintre del poemari o de l'imaginari mundial. Hi ha una cançó, Moon River, que és el riu de la Lluna, que està pensada pel Mississippi, però que es pot aplicar a qualsevol riu del món, de la mateixa manera que es pot interpretar en qualsevol llengua del món i des de qualsevol tros de terra del món. I per això nosaltres hem agafat la versió del Moon River que interpreten l'Andrea Motis i el Joan Chamorro. Aquí la teniu. Turn
said a lot of words to see that after the same rainbows and waiting around the bend, my huckleberry friend, moon, river, and
de maig de 1977, el dia que, al Palau de la Sarsuela, don Joan de Borbó, pare del rei Joan Carles, renuncia als seus drets monàrquics en favor del seu fill Joan Carles. Joan de Borbó, que té el discutible mèrit d'haver sigut l'únic Borbó espanyol que mai va arribar a ser rei. Sí que va ser comte de Barcelona, però mai va arribar a ser rei. Ell era, de fet, el sisè fill d'Alfons XIII i Victòria Eugènia de Battenberg. Per tant, era net d'Alfons XII. Va ser educat per professors particulars a Palau, Espanya, i quan es va proclamar la República el 1931 va marxar a fer estudis d'història i de ciències polítiques a la ciutat italiana de Florència i després va rebre formació castrense, militar, diguem-ne, a l'Acadèmia Britànica de Sandhurst, on també havia anat el seu pare. Aquí, clar, ell està fora del territori i en un moment determinat es planteja el tema de la successió. De fet, com dèiem, Alfons XIII havia tingut sis fills. Aquests sis fills són Alfons, que era el més gran, després venia el Jaume, després venia la Beatriu, després va venir el Ferran, que va morir, va néixer mort ja, després va venir la Maria Cristina, després va venir el Joan i finalment va venir el Gonzalo. De fet, són set amb el mort d'entremig. Però va tenir la casualitat, va donar, que el fill més gran, l'Alfons, era hemofílic, igual que el fill més petit, el Gonzalo. I el segon, el Jaume, doncs als 4 anys el van operar perquè tenia una mal d'orella, una otitis i tal, i el van deixar sordmut. Clar, en l'any 1935, quan hi ha la República i tot això, i el pare ja es veu que està una mica fotut, l'Alfons XIII està una mica fotut, doncs es planteja el tema de la renúncia. Clar, el germà gran, que és hemofílic, i a més s'ha casat amb una no de sang reial, i el Jaume, que és sordmut, i també s'ha casat amb una que no és de sang real, són apartats de la línia successòria, no sense conflictes, i per tant en Joan passa a convertir-se en l'hereter, perquè encara funciona la llei sàlica que només poden governar els nois. És el moment en què es casa amb Maria Mercè de Borbó i dues Sicílies a Roma, i que tindran quatre fills, la Pilar, el Joan Carles, Joan, d'entrada, la Margarida i l'Alfons. Instal·lat a Canes, com a hereu del tron d'Espanya, intentarà, com que hi ha la guerra i hi ha la proclamació de Franco, intentarà entrar a Espanya passant la frontera navarresa i posar-se en el bàndol franquista, però el general Mola li diu que no, amb l'argument de que a les seves tropes hi té molts carlins i els carlins no entendrien que hi posessin el fill de l'Alfons quan els carlins encara estan, per dir-ho així, en funcionament. Total, que ell ha d'agafar els petate i se n'ha de tornar cap a Roma. Llavors, a Roma, què passa? Que té manifestacions diàries de republicans davant de casa seva, li fan la vida impossible, però bueno, ell va vivint allà naixerà el primogènit, naixerà el Joan, Joan només es dirà Joan. El Joan Carles li donarem més tard, perquè com que el Joan de Borbó havia de ser rei i era Joan III, però ja es veu que tal com van les coses no arribarà mai a ser rei, i Franco proposa doncs que sigui el fill d'ell, llavors per diferenciar-lo, per no haver de tenir baralles entre el Joan III i Joan IV, doncs li posen Joan Carles i així serà el Joan Carles I, que serà batejat pel cardenal Pacelli, que després serà el papa Pius XII. No? Llavors, l'any 1940, Alfons XIII ja està bastant fotut, abdica amb don Joan, i això es farà públic el 1941, quan mori el rei. Ha d'abandonar a Roma perquè, com que la seva mare és la Victoria Eugènia de Battenberg i és de la dinastia britànica, és enemiga del règim de Mussolini, i llavors s'estableixen a Lausana, on don Joan farà públic el manifest de Lausana, que denuncia el caràcter totalitari del franquisme i ofereix als espanyols la monarquia parlamentària com una alternativa democràtica. Franco, naturalment, com si sentís a ploure. Abandona llavors Roma l'any 1946 i se'n va a Estoril, on firmarà un altre manifest, don Joan firmarà un altre manifest rebutjant la llei de successió que ha publicat el general Franco, que imposa, doncs, una fa d'Espanya un regne, però que ell administrarà i tot això. Malgrat això, té converses amb Franco que permeten que Joan, ara ja Joan Carles, passi a cursar estudis a Espanya des del 1948. Té preceptors, té alumnes elegits per don Joan, i el Joan, i mentrestant, don Joan rep el suport del carlisme tradicional. Però el 1969 Franco el nomena el seu successor i el rei emet una protesta i inicia una guerra particular contra Franco, per exemple, a base de no anunciar-li a ell, no dir-li, no explicar-li, fer-ne un comunicat públic, que el Juan Carlos es casarà amb la Sofia de Grècia, i el Franco agafa un rebot bastant important. Conviuen, ja sabem tota la història que passa, Joan Carles puja a ser rei, accepta el seu pare, però abans, el 1968, don Joan serà el padrí del bateig del net de Felip de Borbó, gràcies a un permís especial concedit pel Franco. I, com dèiem, el 14 de maig de 1977, amb Joan Carles ja com a rei d'Espanya, Joan de Borbó li cedirà els drets legítims dinàstics, conservant per ell el títol de comte de Barcelona, que a la seva mort tornarà a Joan Carles. Don Joan morirà a l'1 d'abril de 1993 a una clínica de Pamplona com a conseqüència d'un càncer que ja patia fa temps i, malgrat no haver estat mai rei, malgrat no haver regnat mai, serà enterrat al Panteó dels Reis del monestir de l'Escorial. I com que la cosa ha anat de reis, despedirem el programa d'avui, la Goretti, el Marc i el Toni i el Francesc, despedirem aquest programa d'avui amb una segona dosi de música francesa. El meu estimat, admirat i venerat Georges Brassens i la seva cançó, justament, Le Roi, el rei. Així doncs, us deixem fins a la setmana que ve, esperem que sigui una bona setmana, en companyia de Georges Brassens i Le Roi. Fins la setmana vinent.
Non, certes, elle n'est pas bâtie.
Non, certes, elle n'est pas bâtie.
Sur du sable, sa dynastie.
Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Il peut dormir ce souverain.
Il peut dormir ce souverain
sur ses deux oreilles sereines.
Sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Je tue il est le nouveau île.
Je tue il est le nouveau île.
Le monde le suit docile.
Tout le monde le suit docile. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Il est possible au demeurant.
Il est possible au demeurant
qu'on déloge le chat d'Iran.
Qu'on déloge le chat d'Iran. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Qu'un jour on dise c'est fini.
Qu'un jour on dise c'est fini.
Ô petit roi de Jordanie.
Ô petit roi de Jordanie. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Qu'en Abyssinie on récuse.
Qu'en Abyssinie on récuse.
le roi des rois, le bon Négus,
le roi des rois, le bon Négus. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que sur un air de fandango,
que sur un air de fandango,
on congédie le vieux Franco,
on congédie le vieux Franco. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que la couronne d'Angleterre,
que la couronne d'Angleterre,
ce soir demain roule par terre,
ce soir demain roule par terre. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.
Que ça s'est vu dans le passé,
que ça s'est vu dans le passé.
Marianne soit renversée,
Marianne soit renversée. Mais il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons.